l'Infovespre.
Bona tarda, comencem l'Infovespre d'avui dijous 12 d'abril de 2018 amb la interrupció de la circulació de les línies R1 i RG1 a causa de la presència d'un cadàver a les vies d'entre Arenys i Canet. Tot seguit, ampliem la informació. Ara avancem continguts amb titulars. Abans de les 5 de la tarda s'ha interromput la circulació ferroviària entre Arenys i Pineda a causa de l'atropellament d'una persona entre les estacions d'Arenys i Canet. Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera. Fa pocs minuts la circulació entre aquestes estacions s'ha restablert. La Guàrdia Civil investiga el CDR de Calella i el de Pineda. En un informe que va emetre el Tribunal Suprem a finals de febrer s'incloïa una notícia publicada per aquesta casa a la que s'informava del tall de la carretera que van realitzar els dos comitès. També identifiquen a les dues portaveus dels CDR, així com membres destacats de les mobilitzacions ciutadanes. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que s'encarrega d'investigar el paper dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1 d'octubre, ha demanat citar en qualitat d'investigada a la cap de la Regió Metropolitana Nord de la Policia Catalana, Cristina Manresa. El seu número 2, l'intendent Xavier Creus, també ha estat citat a declarar per un delicte de desobediència, tot plegat arran de les declaracions de diversos testimonis i imputats en la causa. Sílvia López és la candidata al càrrec que més vots va rebre per part del Consell Municipal de Convivència i Participació en la votació que es va fer en la reunió el passat mes de febrer. Emili Pérez també era un dels candidats a convertir-se en el síndic municipal. Avui, en la tertúlia del programa La Ciutat, s'ha mostrat decebut i escamat per com s'ha desenvolupat el procés d'elecció del defensor. El PDeCAT, el PSC i Esquerra Republicana demanen al Consell Escolar del Salicru un procés participatiu de ciutat per decidir el nou nom. Ho inclouen a la moció que es debatrà al ple municipal, al·legant que la figura del doctor Carles Salicru, per les seves opinions i escrits, no encara els valors que els calellencs i calellenques compartim en l'actualitat. Els dos partits que formen el govern municipal s'uneixen així a la proposta del grup republicà que volia que la ciutadania formés part de totes les fases del canvi de nom. I també parlarem amb Josep Grima sobre la nit del terror que se celebrarà entre demà divendres i dissabte al Museu Arxiu. Comencem! I comencem l'info vespre d'avui dijous amb aquesta notícia sobre la circulació de trens entre Arenys i Canet, que ha estat interrompuda aquesta tarda a causa d'un atropellament. Als vols a 4:45 de la tarda s'ha interromput la circulació ferroviària entre les línies R1 i RG1 entre Arenys de Mar i Canet a petició dels Mossos d'Esquadra a causa de l'atropellament d'una persona. És per això que Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. Renfe ha establert durant unes dues hores aproximadament un servei alternatiu per carretera que s'ha fet entre les estacions d'Arenys i Pineda de manera que els trens no han circulat per aquest tram. Hores d'ara, la circulació ja s'ha restablert. La companyia ferroviària informa que les afectacions poden superar els 30 minuts amb la recuperació progressiva de freqüències i horaris. Canviem de qüestió, parlem de l'1 d'octubre, perquè la Guàrdia Civil investiga els CDRs de Calella i de Pineda. En un informe que la policia judicial de la Guàrdia Civil s'explica el funcionament i organització dels comitès de defensa de la República, així com algunes de les actuacions i mobilitzacions que han dut a terme des del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de l'any passat. Moltes de les fonts en les quals es basa l'informe són notícies publicades en mitjans de comunicació, entre ells aquesta casa, Ràdio Calella Televisió. En el document es cita la notícia sobre el tall de la Nacional 2 que van realitzar de forma conjunta els comitès de defensa de la República de les dues poblacions, així com el vídeo explicatiu. La Guàrdia Civil afirma que es pot observar com els manifestants impedeixen la circulació dels vehicles, arribant a posar en perill tant les seves vides com la dels propis conductors, el que suposa un greu risc per la seguretat del trànsit. En les imatges enregistrades aquell dia s'observa com diversos agents dels Mossos d'Esquadra estaven presents per garantir la seguretat tant de les persones que van participar en la seguda com els dels conductors dels vehicles. En l'informe, a més, el Tribunal Suprem el passat 28 de febrer, però fet públic en els darrers dies, els investigadors de l'Institut Armat situen a una vintena d'activistes de diferents partits i associacions que haurien confluït per posar en marxa una estratègia de resistència i desobediència civil que forcés el naixement de la República Catalana. Entre ells s'assenyala que la portaveu del CDR, Calella Imma Zapata, i la portaveu del CDR, Pineda, Yasmín Argaz. També s'inclouen altres noms, com el del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, els exdiputats de la CUP, David Fernández i Antonio Baños, o el diputat d'Esquerra Republicana i portaveu de casa nostra, casa vostra, Ruben Bansberg. També conté entrevistes a diversos portaveus i membres de CDRs d'arreu del país, així com piulades dels comptes del Twitter dels propis comitès de defensa de la República. El periòdico va publicar ahir en un nou informe, datat el 4 d'abril, la Policia Nacional analitza els 285 nuclis locals dels CDRs perquè es perfilen com una amenaça real per l'estabilitat i la pau social a Catalunya i que compten amb capacitat i determinació per portar a terme accions de violència urbana i simulant com la Kale Borroka. El diari assegura que el document recull un salt qualitatiu que ha fet els col·lectius de les eleccions del 21 de desembre, ja que han passat de basar-se en principis de resistència passiva i mera denúncia de la situació política a ser part activa en actes de vandalisme, sabotatge, talls i ocupacions de vies, assetjament actiu a seus dels partits polítics, persones, institucions i entitats que puguin tenir relació amb l'Estat. I encara en relació amb l'1 d'octubre, la cap dels Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana Nord ha estat citada a declarar. El jutjat d'instrucció número 2 a Sabadell, que s'encarrega d'investigar el paper dels Mossos d'Esquadra durant el referèndum de l'1 d'octubre, ha demanat citar en qualitat d'investigada a la cap de la Regió Metropolitana Nord de la Policia Catalana, Cristina Manresa. El seu número 2, l'intendent Xavier Creus, també ha estat citat a declarar per un delicte de desobediència, tot plegat arran de les declaracions de diversos testimonis i imputats en la causa. Tal i com explica el Tribunal Superior Justícia de Catalunya, el magistrat ha sol·licitat a la policia catalana que identifiqui els mòbils que van facilitar a alguns dels agents per al dia del referèndum d'autodeterminació i que el Tribunal Constitucional va suspendre.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha parlat a l'emissora municipal sobre la querella de la Fiscalia que ha presentat, els ho explicàvem la setmana passada, contra quatre regidors del consistori i el cap de la policia local per un suposat delicte de coaccions per haver fet fora els policies allotjats als hotels de Pineda de Mar per l'1 d'octubre. Són tres regidors del govern del PSC i la regidora i diputada d'Esquerra Republicana, Mònica Palacín, a més del cap de la policia local. Amor ha admès la seva preocupació per la situació i ha assegurat que aquells dies l'únic objectiu dels responsables municipals va ser calmar la tensió que hi havia per la presència dels efectius policials. Són declaracions a Ràdio Pineda.
Preocupats des del moment en què en el seu dia doncs això es va judicialitzar, no? Tenint en compte que l'Ajuntament de Pineda en cap moment va voler fer fora ningú, sinó que tot al contrari, el que va voler és doncs apaivagar doncs la tensió que havia al carrer provocat en aquest cas per unes manifestacions i que, bueno, doncs en tot moment vam intentar que això no anés a més. I ara, doncs, bueno, doncs nosaltres, doncs, a disposició de la justícia, com hem manifestat sempre, per intentar aclarir el que realment va passar aquella nit i aquell matí.
L'alcalde de Pineda de Mar, tal com ja havia manifestat a través de les xarxes socials, recalca que confien en l'acció de la justícia i que tot s'aclarirà quan els regidors investigats puguin parlar. La querella és contra la tinenta d'alcalde i regidora de promoció econòmica, Carme Aragonès, el segon tinent d'alcalde i regidor de territori, Jordi Masnou, la tercera tinenta d'alcalde i regidora de comunicació i presidència, Silvia Biosca, la regidora d'Esquerra Republicana a l'oposició, Mònica Palacín, i el cap de la policia local. El Ministeri Públic els acusa de 5 delictes de coaccions per haver suposadament forçat, sota amenaça de tancament, els propietaris dels hotels Check-in Montpalau i Check-in Pineda. La Fiscalia també acusa Carme Aragonès i Sílvia Biosca de falsedat en document oficial.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Sílvia López serà la primera síndica municipal de Calella. El seu nomenament s'oficialitzarà en la sessió del ple municipal convocat per dilluns 16 d'abril. López és la candidata al càrrec que més suports va rebre per part del Consell Municipal de Convivència i Participació en la votació que es va fer en la reunió del passat mes de febrer. Ja llavors, el regidor de l'àrea, Marc Buch, va avançar que l'opinió de l'organisme tindria molt pes en la decisió final sobre qui desenvoluparà la funció de defensar els drets dels calellencs en la seva relació amb l'administració local. Sílvia López és la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària i una de les tres candidates finals, dels tres candidats finals, per assumir el càrrec del síndic municipal, denominació final que es recull a l'acte de convocatòria de la sessió plenària. Inicialment s'havia parlat de la figura de defensor de la ciutadania. Ella és l'única dona que aspirava a desenvolupar la responsabilitat i el fet que en la informació pública s'indiqui que es farà el nomenament de la síndica municipal confirma el seu nom. Els altres dos candidats eren Emili Pérez i Josep Barri. La seva missió serà vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, actuant amb independència, objectivitat i justícia. El càrrec és per un termini màxim de 5 anys amb la possibilitat de ser reelegida. I precisament Emili Pérez s'ha mostrat decebut i escamat amb el procés d'elecció del síndic municipal, decebut per no haver estat informat de cada un dels passos que s'han seguit per escollir el síndic municipal i escamat perquè no veu clar com s'ha desenvolupat el procés i perquè ningú ha confiat en ell per votar-lo. A la tertúlia del programa en la ciutat, Pérez ha assegurat que no ha tingut cap informació oficial per part de l'Ajuntament després de la presentació de les tres candidatures, Sílvia López, Josep Barri i el propi Emili Pérez, al Consell Municipal de Convivència i Participació que es va celebrar el passat, com dèiem, mes de febrer.
De res. Em van avisar per anar a defensar la meva candidatura i a partir d'aquí no n'he sapigut res més. Ni siquiera sé qui va guanyar en aquell vot, llavors ho sé per informacions de premsa. Estic decebut en el sentit de coll, si jo faig un esforç altruistament, de generós, de postar el meu temps i la meva experiència i coneixements al servei de la ciutat d'una forma absolutament desinteressada, que mínim que me'n vagin informant de tot el procés. Mínim. Que no en tingui que enterar per la ràdio, perquè algú m'ha dit, la ràdio ha dit, i jo tingui que anar a buscar la web de la ràdio per saber-ho, no?
Pérez ha afirmat que va conèixer el resultat de la votació a través de Ràdio Calella Televisió. Ara ho escoltàvem. Sílvia López, de la qual avui hem conegut que serà anomenada defensora de la ciutadania al ple municipal del dilluns 16 d'abril, va aconseguir 27 vots. Barri en va treure 2 i Pérez no en va rebre cap.
En la presentació de tres candidats i de més, pues, n'hi ha un que en treu 2.
Senyor Barri, sí.
Bueno, n'hi ha en treu 2, vale, perfecte. Un altre en treu 27 i l'altre en treu 0. Vull dir, tanta diferència allà, tanta diferència
allà. Li escama una mica.
M'escama.
De suports.
M'escama. M'escama, sí. M'escama que no hi hagi ningú, no. Que digui, o sigui, el senyor Emili Pérez té un saber estar en aquests temes polítics o en aquests temes administratius que a lo millor podria anar per aquí. M'escama, perquè és que ningú m'ha donat una explicació. És que ningú ha dit això ha anat així i el que es buscava era aquest perfil.
Ràdio Calella.
Nou Peugeot i-Cockpit?
A punt.
Advanced Grip Control?
Comprovat.
7 seients?
Configurats.
Preparats?
Preparats.
Llançament en 3, 2, 1...
Nou SUV Peugeot 5008. Entra en una nova dimensió.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme. Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Ràdio Calella.
Divendres i dissabte el Museu Arxiu Josep Maria Codina i Veguer acollirà la segona edició de la Nit del Terror. Es tracta d'una visita guiada amb un fil conductor per dins de les instal·lacions de l'equipament del carrer Escoles Pies. A aquesta hora podem saludar Josep Grima. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Segona edició de la Nit del Terror, i és que la primera edició, que es va celebrar el novembre, va ser tot un èxit, eh?
Doncs la veritat que sí. Ens vam quedar molt, molt sorpresos per la rebuda tan exitosa que vam tenir. Vam estar molt contents i, bueno, de fet, n'estem tant que se'n torna a fer una altra edició, no? I per això nosaltres és molt i molt i molt positiu, perquè és una visita un tant estranya, no deixa de ser una visita al Museu Arxiu, però amb aquest toc terrorífic que el que fa, doncs, és que et quedin algunes parts del museu per veure, perquè llavors puguis tornar i t'enganxi una mica. El que volem és que la gent surti d'allà enganxada una mica a la gràcia del Museu Arxiu.
Josep, quin serà la trama, diguem, d'aquesta nova edició?
Doncs mira, et puc explicar que en la primera edició va tenir molt a veure amb el tema farmacèutic, ja que tenim la farmàcia, i sense oblidar que tenim la gran farmàcia a barri en el mateix museu, enguany aquesta edició el que volem fer és posar una mica de moda els temes terrorífics, doncs, que justament estan de moda, com són els zombis. Els zombis estan de moda, les pel·lícules de zombis i les sèries de zombis estan de moda, i per tant el que proposem és que tot aquell visitant que vulgui venir visqui una experiència de zombis. Es prepararà el museu simulant un servei de seguretat per zombis, ja que simularem que a Calella hi ha algunes experiències amb zombis. I en allà és on s'investiga, on s'ha muntat una mica un campament de seguretat, on s'investiga per tot el tema zombis. I, òbviament, doncs, en aquesta visita es visitaran moltíssimes coses, des de parts del cos de zombis fins a pròpiament zombis tancats en gàbies.
És un espectacle recomanat per totes les edats?
Bueno, és tot un espectacle, ja ho dius bé, però és cert que bé, nosaltres no ens tanquem portes a ningú, en tot moment es pot sortir perquè l'activitat s'atura en el moment en què algú necessita sortir, però és cert que val a dir que per aquesta experiència bé, cal tenir una mica de resistència al que ve a ser tolerància a la por, que en diem nosaltres, per tant, jo recomanaria que a partir de 7-8 anys comencin a venir, i això sí, fins a l'edat que considerin. Ara, si és alguna persona que té resistència en aquesta por, no?, aquesta nit de terror, ja una mica les organitzem en aquest caire, no? Sobretot el que volem és que el públic que comença primer de l'ESO, 5è, 6è, entre 6è i 4è de l'ESO, que sigui el públic majoritari, òbviament, sense comptar a tota l'altra gent, a tot el públic adult, juvenil, perquè és una experiència per tots els públics, això sí, recomanada a partir d'uns 7-8 anys i depenent, òbviament, de la tolerància que puguin tenir en la por.
Òbviament, per fer aquest espectacle, comptes amb un gran equip de tècnic i artístic, no? De quantes persones estem parlant?
Doncs mira, nosaltres des de que iniciem el projecte, òbviament comptem amb tot el personal que des d'esdeveniments set vetes tenim, tot aquest personal que hi va treballant setmana rere setmana per idear una mica aquesta visita, l'equip artístic, l'equip que hi treballarà seran 10 persones que hi treballaran justament una mica en aquesta línia. Des de la persona que estaran a la porta controlant el registre d'entrada perquè cal una inscripció prèvia, fins i tot l'equip artístic, no? Aquests actors que estaran una mica dintre i que a més aprofito que si tornem a fer una altra edició, convidar a qui vulgui a poder venir a participar, fins i tot, jo diria, d'aquesta experiència en quant a que qui vulgui venir a experimentar com fer d'actor o actriu per espantar la gent, per estar una mica per allà darrere, doncs estan convidadíssims a venir, que per properes edicions contactin amb nosaltres i qui es vulgui apuntar estaríem encantadíssims de comptar amb ells.
Perfecte, Josep. Quin horari es farà aquest espectacle? Divendres i dissabte serà el mateix horari?
Doncs divendres i dissabte és el mateix horari, començarem a les 9, però com et deia, cal una inscripció prèvia que es fa a través de WhatsApp, que ho poden trobar a través de les xarxes socials, a través de l'agenda, tots els mitjans. Podran trobar el telèfon i el mail, poden fer-ho de qualsevol manera, trucant, en WhatsApp, o bé per correu electrònic, activitats@1e7v.cat, e7v.cat. Aquí podran trobar, podran inscriure's. Encara queden algunes places, sí que és veritat que anem una mica limitats i donem torns a partir de les 9, donem 5 torns fins a les 10 del vespre. I aquestes visites són les visites que hi queden 8, 9 persones com a molt, perquè són les visites que fem amb un grup molt reduït, perquè el que veurem és que l'experiència sigui realment terrorífica.
Les entrades, Josep, a quin preu es troben?
Doncs les entrades és el preu general, que si no m'equivoco són a 2 euros, tenen el preu general que hi ha posat en el Museu Arxiu. En tot cas, tothom que demani, tothom que es vulgui més informació, el que dic, qualsevol de les xarxes, envia un WhatsApp al telèfon que apareixen per tots els cartells i per totes les xarxes i convidadíssims a que vinguin.
Doncs Josep Grima, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta trucada de l'Info
Vespre. Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem demà, eh?
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
8 minuts per arribar a les 8 del vespre. El PDeCAT, el PSC i Esquerra Republicana demanen al Consell Escolar del Salicru un procés participatiu de ciutat per decidir el nou nom. Els partits del govern municipal i el majoritari de l'oposició a l'Ajuntament de Calella s'han posat d'acord per presentar una moció en la qual defensen el canvi de nom, al·legant que la figura del doctor Carles Salicru, per les seves opinions i escrits, no encara els valors dels calellencs i calellenques que compartim en l'actualitat. Però la decisió final recau en el Consell Escolar i per això se'l convida a obrir un procés de participació de ciutat, per tant, obert a tots els veïns de Calella per decidir amb quin altre nom se l'ha de rebatejar. El text planteja que això es desenvolupi en els pròxims 2 mesos per tenir-ho definit abans que comenci el curs 2018-2019. El PDeCAT i el PSC s'han sumat a la proposta inicial que el Partit Republicà van llançar el passat mes de febrer. La portaveu Cristina Gómez va dir en una entrevista a l'Info Migdia que era favorable canviar el nom d'escola doctor Carles Salicru i que la fórmula més adequada era per mitjà d'un procés de participació obert a la ciutadania. Des de plantejar alternatives a la denominació d'origen actual fins a la votació final. Ara ho han posat per escrit en una moció que es debatrà en la sessió del ple municipal de dilluns. En l'exposició de motius s'indica que el canvi és necessari per adaptar-lo a les línies pedagògiques actuals del centre compromès amb els valors democràtics i de país, i que aquestes no s'adiuen amb els pensaments misògins i poc democràtics del teòleg calellenc. Els tres partits consideren, com ja van manifestar en el seu moment, la primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, en un debat a la ràdio, que el trasllat de l'escola a la fàbrica Llobet Guri és el millor moment per fer el canvi. Així mateix es proposa la creació d'un grup d'interlocució i de treball per fer un seguiment del procés participat per representants polítics i de la comunitat educativa i oferir des del consistori les eines i la infraestructura necessària. Per la seva banda, Iniciativa per Catalunya Verds volen parlar amb responsables de l'AMPA i, d'altra, la CUP no està d'acord amb alguns dels detalls de la moció i considera que per prendre aquest tipus de decisions s'han de donar temps a l'escola a estar immersa en un canvi d'emplaçament important. Escoltem Sebastián Tejada, d'Iniciativa per Catalunya Verds, i Jean Catà, de la CUP.
Bé, nosaltres el que voldríem és tenir algun contacte abans amb l'AMPA de l'escola, de fet amb el Consell Escolar, una reunió prèvia abans de la votació. De fet, això no es produirà i no vam manifestar el nostre interès per fer-ho. Tenim alguna dificultat d'acord, com per exemple la necessitat de que hi hagi un procés participatiu a tot el municipi, i tampoc ens acaba d'agradar que hi hagi una restricció d'entrada a algun nom que pugui ser proposat per algun dels agents interessats. I en aquest sentit ens costa que, si més no, una part dels pares estaria interessat en que el nom Salicru, potser no doctor Salicru, sinó Salicru, seguís identificant l'escola.
En aquest tipus de processos, doncs, les presses no són bones, que ara mateix doncs, l'escola Salicru, tant l'AMPA com el professorat, com la direcció, tota la comunitat educativa en general, estan bolcades amb el canvi, amb el fet doncs, de fer-se l'escola nova seva, d'adequar-se, diguem, alumnes, professors, a les noves dinàmiques, i ells, doncs, en certa manera, nosaltres hem copsat que ens demanen una mica de temps i és el que, d'alguna manera, és el que estem... Doncs el que entenem perfectament que és una demanda absolutament raonable.
Més coses. L'alcaldessa de Sant Pol de Mar, Montserrat Garrido, ha explicat avui al programa La Ciutat que el veí que va denunciar l'absència de la bandera espanyola al balcó de l'edifici consistorial li ha requerit ara que es tregui la pancarta per l'alliberament dels presos polítics. L'alcaldessa ha assegurat que no ho farà. Un serial que s'arrossega des de que Garrido va assumir l'alcaldia, ha dit quan va rebre el requeriment per restituir la bandera espanyola. L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha dit textualment que el senyor els està tocant els nassos, encara ara, tot i que es va acatar la resolució judicial per la qual l'Ajuntament ioneja ara la bandera espanyola. Montserrat Garrido ho ha relatat als micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Aquest senyor era un senyor que havia estat militant i havia estat a les llistes d'Esquerra Republicana de Sant Pol, després va canviar a una llista de, bueno, una cosa estranya com d'independents, i aquest senyor ara està obsessionat, jo penso que està malalt, perquè està obsessionat amb la bandera. M'ha denunciat diverses vegades perquè deia que teníem la bandera en tortolligada i lligada perquè no ondease el viento, com deia l'auto de... del jutge. Ahir em sembla que va ser entrar que a més ens fa treure los signos de partidistes i independentistes, que el que tenim és una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics i els llaços grocs, que doncs evidentment ara, no ho trauré.
Ara...
L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha subratllat la bona entesa i col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, que acaba de rubricar el conveni que oficialitza que els santpolencs siguin usuaris de l'oficina local d'habitatge que presta el servei des de la plaça Vicenç Ferrer. Entre d'altres assumptes, Garrido ha relatat en quin punt es troba el conflicte de la nau amargant i ha lamentat a tot això que no s'hagi pogut donar continuïtat a la prova pilot de la platja per gossos a les Banyadetes. El resultat va ser tot un èxit, però la Generalitat els va revocar el permís per la interferència que els animals podien causar els corbs marins, una espècie protegida al litoral. L'alcaldessa de Sant Pol ha assegurat que tenen informes tècnics que ho desmenteixen.
Meti Polit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica de cara a demà amb l'home del temps de Quim Serra. Quim.
La previsió per demà indica que tindrem l'arribada d'una nova pertorbació que ens tornarà a portar núvols abundants i pluges de caràcter feble, però que poden afectar qualsevol punt de la comarca. Entre el migdia i les primeres hores de la tarda no es descarta algun xàfec moderat. Les temperatures tornaran a baixar una mica a les hores centrals de la jornada, mentre que les mínimes pujaran amb vents fluixos de mar cap a terra i una situació marítima que estarà dominada per la maror a tota la costa de la comarca. De cara al cap de setmana, dissabte, encara restes de núvols. Durant el matí i primeres hores pot ploure una mica, però creiem que durant la resta de la jornada ja no, amb unes temperatures que començaran a pujar una mica, però diumenge encara pujaran una miqueta més, coincidint amb un temps que es presenta força estable i bàsicament assolellat a tota la comarca. Els vents al cap de setmana seran fluixos i, per tant, la situació marítima anirà millorant el seu estat amb marejol a tota la costa de la comarca, fins i tot a marees de mar arrissada de cara a diumenge. En definitiva, un temps que encara ens ha de portar alguns ruixats demà, però a partir de dissabte la situació meteorològica començarà a millorar.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.